Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Els amants del vi tenen aquests dies l'oportunitat d'explorar la cultura vinícola al cor de Barcelona, amb la Barcelona Wine Week, la fira de referència de vins d'arreu de l'estat que comença just demà. I coincidint amb aquesta fira, l'excel·lència vinícola i el luxe hoteler es donen la mà en el primer festival que fusiona l'art de gaudir del vi amb bona gastronomia i el luxe hoteler. Parlem del Hotel Wine Fest i Nona Rubio és CEO, fundadora de l'Hotel Wine Fest. Nona, molt bon dia.
Molt bon dia, Noemí, què tal?
Molt bé, amb ganes de que ens expliqueu això perquè, clar, tot sona com a molt exclusiu, però estem parlant d'unes activitats que estan obertes al públic en general, no?
Exacto. És com la pel·lícula, no sé si és la pel·lícula, però sí, és algo así como Reina por un día o Rey por un día, ¿no? Entonces podemos disfrutar de ese lujo hotelero porque son hoteles todos los participantes de 5 estrellas o 5 estrellas gran lujo, pero a un precio súper asequible, es decir, abrimos las puertas de los hoteles de lujo a los ciudadanos, a la ciudad, también a los visitantes, por supuesto, para que descubran esos espacios gastronómicos que no nos atrevemos a frecuentar, pero que no te voy a decir cada día ir a comer allí, pero una vez al mes sí que es muy asequible, porque están ofreciendo pues menús ejecutivos, menús degustación bastante asequibles. Y nosotros lo que queremos hacer es abrir las puertas, aprovechando la feria Barcelona Wine Week, la feria del vino, alojar a esas grandes DOs que vienen con motivo de la feria, alojarlas en los grandes hoteles y descubrimos, por una parte, los grandes vinos que tenemos en nuestro país y, por otra, los grandes hoteles que tenemos en nuestra ciudad.
Sí, senyor, estem parlant del Palace, el Manac, el Cotton House, Majestic, Monument Hotel, el Claris, el Kimpton Vividora, el Neri, el Whitmore Hotel, sembla que no me'n deixo cap, oi?
Yo creo que no, creo que has nombrado los 9, creo.
Exacte, 9 hotels que acolliran aquest joc també amb un punt gastronòmic, és a dir, hi haurà tot un maridatge, no?, acompanyat també d'una part gastronòmica.
Exactamente, los vinos, necesitan sus maridajes, ¿no?, porque si no, quizás nos vencían los vinos, pero a un buen vino le tiene que acompañar un buen plato, una buena tapa, un buen platillo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es crear, bueno, lo que han hecho los chefs de los hoteles participantes es crear una serie de tapas, platillos y menús degustación especiales para esta ocasión que van a maridar con los vinos de las denominaciones de origen que se alojan en sus hoteles. Entonces tenemos, por un lado, cada hotel va a tener una opción que es una tapa o platillo maridada con una de las 5 referencias que tendrá cada hotel. O sea que en cada hotel encontraremos 5 referencias diferentes o de cavas o de vinos. El público va a poder escoger, pues mira, me apetece probar este vino, de esas 5, ¿no? Con la tapa, es un precio súper popular, son 8 euros la tapa o platillo más el vino, que son grandes vinos, yo creo que es un regalazo, porque si ya solo un vino de estos nos podría costar más que la tapa y el vino en un tipo de establecimiento de estos. Uh-huh. Y luego, por otro lado, tenemos la parte de menú degustación, que el menú degustación son 5 pases, en alguna ocasión hasta 6, maridados con esas 5 referencias que va a tener cada hotel. Es decir, un menú degustación a base de 5 o 6 platos y 5 referencias de vino de cava a un precio que va a rondar los 50 euros con el maridaje incluido, o sea, otro regalazo.
Sí, sí, ara mateix ho dèiem, tan sols anar a fer una copa de vi per 8 euros amb tapa i disfrutar d'aquests halls que desconeixíem, aquestes biblioteques, aquests racons, aquests jardinets fins i tot que tenen aquests hotels, jo crec que és una gran oportunitat de conèixer joies de la nostra ciutat que moltes vegades desconeixem i que és això, que tenim com un mur de vidre que ens
sembla que ens no puguem permetre'ns-ho i en aquest cas doncs, podrem fer aquest joc que, a més, ens permetrà també participar, escolta'm, d'un premi que al final també es dona i que també hi ha el premi del públic, és a dir, podrem ser membres d'un jurat.
Exactamente, un jurado popular que va a valorar precisamente lo que tú dices, que es la experiencia, porque al fin y al cabo no es solo gastronomía, no es solo vino, es una experiencia global, es una experiencia exclusiva y es una experiencia que podemos disfrutar durante 6 días en esta ocasión. Luego sí que podemos frecuentarlos, ¿no?, de vez en cuando, pero esta experiencia en concreto son 6 días, hay que aprovecharlo. Entonces el público lo que va a hacer es votar las experiencias que vivan ellos mismos en persona, ponerles nota, ¿no? Entonces, el hotel más mejor valorado, no el más votado, sino el mejor valorado, va a recibir ese premio especial del público a la mejor experiencia de Hotel Wild Fest.
I a part hi haurà el premi millor maridatge, en aquest cas amb un altre jurat.
Exactamente. En este caso el jurado es profesional y está formado, pues bueno, por Miguel Herrero, que es el director general de alimentación del Ministerio de Agricultura, Bruno Tanino, que es sommelier y coautor de Sapiens del Vino, que todos conocemos ya de la Wikipedia, Eva Hausmann, que es chef y divulgadora de la dieta mediterránea, y Ferran y Medio, un periodista, bueno, compañero vuestro, del periódico.
Mm-hmm. Doncs tots ells formaran part també d'aquest jurat de Premi Millor Maridatge. Amb aquest festival, estem parlant de l'Hotel Wine Fest, que podreu participar-hi fins al 7 de febrer. Per tant, tindreu ocasió de visitar aquests grans i grans hotels, aquestes petites o grans joies que té la ciutat, obertes justament per fer aquests maridatges i degustar vins, menjar i espai. Nona, moltíssimes gràcies. La gent que vulgui més informació, que entrin a la pàgina web, m'imagino que hotelwinefest.com.
Exactamente, muy fácil. Hotelwinefest.com, ahí tienen toda la información sobre todas las propuestas de tapas, los vinos, los precios, los horarios, porque tengo que decir que las tapas no necesitan reserva, pero sí que cada hotel tiene su horario, su propio horario, hay que consultarlo en la página web. Puedes ir dentro del horario cuando te apetezca y sin reserva. El menú degustación sí que hay que reservarlo y se puede reservar a través de la página web.
Doncs fantàstic, ara mateix ens hi posem a remenar a l'hotelwinefest.com. Moltíssimes gràcies, Nona.
A vosotros, moltes gràcies.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Ai, sí, bona música és el que volem sentir avui. I escolta'm, la tindrem aquí a casa, Marc Balcells, bon dia.
Bona música vols?
Sí.
Bona música tindràs. Ah. Perquè, que viene, ve Verdi, ja tocava.
Oh.
Que estem a febrer i no hem tingut Verdi encara.
És veritat, no l'hem tingut.
Cachis, mare meva, el primer hauria d'anar a Verdi. El primer, però...
No et preguntaré si t'agrada Verdi, perquè ja
m'agrada
ha quedat
molt
evident. I en aquest
molt.
Cas és Valium Mascara.
Oh, voleu, esteu preparats?
Home...
Per ser el ball més... El Liceu diu a la promo, és el ball més famós de l'òpera. Jo diria el més mortal, perquè no tothom sortirà amb la màscara a lloc. Però bueno, per ser un ball molt loco, mira com comença el ball amb màscara. Ah,
ben delicat,
quina cosa,
eh?
Quin misteri. Sí, sí, ara ja entra tota l'orquestra i tararí, tararà.
Què és aquest misteri que ja comença?
Sembla que es faci de dia, oi?
Sí.
Bueno, doncs de dia es va fer i de dia es farà i de nit i tot, però pobre Verdi. Mira, fins a arribar a aquesta versió em va haver de fer dues anteriors que no van veure mai la llum del dia. Per què? Doncs perquè li va trencar la censura.
Ah.
És a dir, ell va crear el Ballo in Maschera, es va estrenar l'any 1859, però en el procés de creació, com que parla d'un fet real, que és l'assassinat en un ball de màscares del rei Gustau III de Suècia, a l'any 1792, doncs clar, què va passar? Doncs que els censors deien això a la Itàlia monàrquica, així, a l'Europa aquesta...
No ho volem,
no agrada,
no
això d'anar matant a reis.
Per ell
i per tant, l'òpera passa al Boston de les colònies, què et sembla? Perquè van dir allà, no allà mata qui vulguis. Allà mata qui vulguis, que no tenen ni reis, ni noblesa,
va ser bastant intel·ligent què canviar l'escenari. Eh? Doncs mira, cosa.
En fi, i ara anem veient una mica els protagonistes. No, però és que no us la podeu perdre. Si tinc unes ganes, me catxis que tiraria el micro per terra. Però bueno, en fi.
No ho facis, que si no et sentiré.
No. Escolta, el Ricardo, que és el tenor, està superfeliç perquè hi haurà un ball de màscares i està convidada la seva estimada Amèlia, amb la qual se l'estima molt però no pot tenir res perquè és la dona del seu millor amic, primer ministre, conseller, el Renato, que per cert arriba a la cort per dir-li que, escolta, hi ha un atemptat planejat contra ell. Escoltem-lo, el baríton, que és el Lester Lynch.
La vita che cammine di speranze proprio piena tanta mille, mille.
I li diu, escolta, has de vigilar que van a per tu, que et volen matar, bueno, ell, Ricardo és un xau pelante, i diu, bueno, pues ja serà tant. Un altre cas, perquè ell està despatxant casos, no? I diu, bueno, escolta, que hi ha un tema d'una bruixa i tal i qual, i diuen, doncs, escolta, per decidir què fem amb aquesta bruixa, ens disfressarem tots i anirem a veure-la i a veure què passa. I és el gran personatge de la mezzosoprano que passa molt ràpid per l'òpera, però té un rol pivotal, com és l'Ulrich. Escoltem-la. Que bé tractava les veus, el baríton, la mezzo, és meravellós. I aquesta està, doncs, invocant el dimoni, perquè, clar, és pitonissa. Clar, llavors, ells, per anar a veure què passa amb aquesta senyora, es vesteixen de mariners, perquè, clar, no pot semblar que aquí el governador de Boston se'n va... De Boston, és que tenaços el tema de la censura. Bueno, se'n va a veure la bruja piruja aquesta, i llavors, doncs, ella li fa els seus encanteris i li diu, tu, de mariner, no tens res, i et matarà el primer que et doni la mà. I qui és el primer que entra? El Renato, el baríton, i li dona la mà i li diu, escolta, que hem de marxar d'aquí pitant, que venen els conspiradors a matar-te. I clar, ell diu, bueno, pues aquesta bruixa no la condemnarem perquè s'acaba d'equivocar d'una manera estrepitosa. ¿Qué me ha de matar mi mejor amigo? Diu ell.
Allí lo dejo.
Aquesta dona té el consultori ple i després de que marxin aquests dos, ve la dona de l'Enrico, del baríton, ve la dona del Renato, del baríton, i li diu, escolta, estic molt enamorada d'un home i m'he de desenamorar. Què puc fer? I li diu, mira, has d'anar al cementiri en plena mitjanit i el que has de fer és agafar una planta que creix a sota dels penjats i allà, aquella planta, tu et fas una infusió i et desenamoraràs. I així saltem al segon acte i anem a escoltar a la Sayo Hernández, que és una de les Amèlies que cantarà el Valo aquí al Liceu, cantar precisament Quina por estic al mig del cementiri.
Està
molt enamorada. Sí. Què passa aquí? Està morta de por perquè es vol desenamorar i ser una dona enamorada només del seu marit. I clar, què és el que passa? Doncs lo típic que passa en els cementiris, que et trobes el xurri que a tu t'agrada, que és el governador de Boston, hombre! Que, ¿por qué no? I clar, què passa? Doncs que és el xurri que t'agrada. El governador de Boston, ja ho hem dit al començament, està feliçíssim de que l'Amèlia estigui també en el ball de màscares. I clar, què passa? Que allà sota els penjats, com si fossin xoriços, es declaren amor eterno.
O sigui que ella no es farà infusió i, per tant, continua enamoradíssima.
Ui, que va! Vols escoltar el moment d'amor? Que, per cert, l'escoltarem amb el Freddy Di Tomasso, que és també qui cantarà al Ricardo en aquesta producció. Escolteu un moment que s'enamoren.
Fantàstic.
bueno, quina meravella, mami o oh, mami, tal, tal, o... Oh, bueno, tal. Què passa? Una altra vegada torna a haver-hi un intent d'atemptat i, clar, arriba l'amic, el baríton, i diu, ai, que estàs aquí amb una noia, ui, 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 que atrapella, espera. I ell li diu, porta-la a les portes de la ciutat i no pots mirar qui és, però... descobreix que és l'Amèlia i agafa un cabreo impressionant de que el seu millor amic ha estat en un cementiri tontejant amb la seva dona. Ojo! No ha passat res en cap moment. Però clar, què és el que passa? Que es troben també en el cementiri amb els conspiradors contra la seva vida i allà ja diuen, escolta, a tu et volem com el que li foti el cop
ara
mortal.
Ara que estàs així, enfadadet, no?
Anirà per sorteig, però bueno, el tema és que ell vol que li toqui. En qualsevol cas, doncs, escolta, al tercer acte, doncs, ella ja està amenaçada de mort pel marit i sap que la matarà i, bueno, ja les coses precipitaran fins a arribar al ball de màscares on hi ha el pobre governador de Boston, el Ricardo, ja sap que allà algú atentarà contra la seva vida i hi ha aquest gran moment de do de pecho, del tenor que diu, no, jo vaig al ball de màscares perquè he d'estar allà i ni que sigui veure-la una última vegada. Vinga, a la festa. Què passa? És una festa, doncs, jo el primero. Molt malament de sortir el primero.
Sabent que li passarà el que li ha passat.
Perquè hi serà el baríton allà, que estarà preparat, i patapam, el mata i el deixa cau.
Si el mata...
I així acaba l'òpera. Acaba l'òpera, però que ell, doncs diu, bueno, escolta, vull que sàpigues que jo, tot i que l'estimava molt, mai va passar res entre els dos.
Però no,
i clar, l'altre li entra tot el remordiments perquè ha matat a un dels governadors més bons de Boston. I escolta, el poble s'enfada.
Diguem-ne que se n'adona que s'ha passat una mica.
Doncs sí, una mica. Però al final no va passar mai res entre els dos. Però ni un triste pico, que diríem.
Doncs és ben trist que acabés tot així. En fi.
És el que és.
És el que és, el Valium Màscara de Verdi.
Aneu-la a veure.
Sí, home. I a més, aprofiteu perquè hi haurà l'exposició, que no te'n vagis, perquè sentiràs ara l'entrevista que li farem a l'Ivan Forcadell. Perquè també exposa aquests dies a la Sala dels Miralls.
I és que això és el del Liceu de les Arts.
Exacte.
Clar, és que moltes vegades el que fa el Víctor García de Gomar i el seu equip, el director artístic del Liceu, és fusionar diferents espais del Liceu amb obres, ja siguin escultòriques, etc., d'art contemporani, i, ostres, no us ho podeu perdre perquè, clar, te'n vas a fer una passejada al Saló dels Miralls, a part de que el Saló dels Miralls és preciós, tens allà una obra instal·lada, i llavors, escolta, els entreactes, abans de començar la funció, tu t'enteres, ens culturitzem una mica, que això va molt bé,
sí.
I patapam,
art
i a veure
complet.
La funció.
No només música, sinó que també arts, doncs això, en aquest cas
art
serà
plàstica.
Pintura.
Sí, doncs, senyor. Endavant, això ho anirem a veure també, eh?
Doncs mira, ara en parlarem amb l'Ivan Forcadell. Escolta, Marc, ens quedem amb aquest trosset encara d'òpera.
Al final.
Ai.
Que vagi molt bé.
Igualment. I ara ho comentàvem amb el Marc, un Ballo in Màscara s'estrena aquest 9 de febrer al Liceu de Barcelona i coincidint amb l'obra de Verdi a l'escenari, la Sala dels Miralls exposarà obra de l'artista multidisciplinari Ivan Forcadell, El Jardín de la Tia Carmen. Ivan, bon dia.
Hola, bon dia.
Ivan es va formar a la Universitat Eina de Barcelona, exposat a Madrid, Los Ángeles, Lisboa, Tarragona, al desembre a Miami. Déu-n'hi-do en pocs anys, eh? Dic jo en pocs anys, però potser tu dius no,
fa molts anys que va l'assumpto, no? I a veure, 30 ja pesen, per molt que la gent digui que no, 30 pesen.
Bueno, jo dic que no poden pesar, però m'ho crec que, clar, un mateix ja és conscient del seu recorregut. Han sigut molts anys, una carrera molt ràpida. De fet, ara, des del 18 de gener, estàvem parlant d'exposicions ja fetes, però a l'Espai Isern Dalmau de Barcelona exposes la suite del Cabanyón número 2, que seria una mica l'embrió del que es podrà veure al Liceu aquests dies. Situa'ns una mica, a veure.
Doncs pues mira, passen dues coses importants per mi en esta expo, que és la primera, que la suite del Cabanya número 1 és una cosa que es presenta al centre d'Arlo Pati.
Amposta.
Amposta, una peça que francament agrada. I en aquesta fundació em diuen, i havia treballat més cops, en aquesta fundació em diu, podrem que la portessis a Barcelona. I vaig dir, pues aprofitem l'escenari perfecte per portar esta expo i portar també el procés creatiu, perquè penso que la gent també... El procés creatiu és vital i fundamental per... Bueno,
per entendre una obra, també.
Correcte. Llavors, he portat l'estudi del Delta a Barcelona, a l'Espai Jardí del Mau, i tenim dos parts. Una, la instal·lació, aquest suite del Cabanyet número 2, i la segona part és on aquest estudi, que ha intentat recrear, bueno, s'han arrencat parets i s'han portat, i bueno, on s'està creant la peça que després va instal·lar dels miralls.
Em sembla molt interessant també pensar en el que motiva aquesta exposició, perquè és una exposició que reflexiona sobre la fragilitat i la precarietat de les comunitats que treballen al camp. Això són coses que han sortit de la crítica d'aquesta exposició, però que a més és un homenatge a la famosa cabanya de l'arquitecte de Le Corbusier, que va construir el 1952 a la Costa Blava, i per tant espais petits, aquests espais petits que tu també produeixes amb aquesta exposició.
Vale, aquí han passat moltes coses. La primera és que és una mica una presa de pèl, lo de la suite del Cabanyón.
Sí,
perquè la suite del... El Cabanyón de Le Corbusier, si es busca, bueno, hi ha uns temes que no se sap si és de la dona, si és d'ell, qui l'ha fet, bueno, hi ha un cert tipus de crítiques, però el que m'interessava molt és la broma que hem jugat en els meus amics, perquè em vaig comprar un prat molt menut i cridem Le Cabanyón. I la peça, la suite del Cabanyón número 1, va comença a crear al Prat.
Bueno, al Prat de les Cases.
Sí. I és res, és una cabanyeta que fent la conya, pues, Le Cabanyón, Le Cabanyón, Le Cabanyón, i s'ha quedat Le Cabanyón. Llavors comencem a jugar una mica d'aquí, perquè passar-te-ho bé i la ironia és fundamental per contar coses després. I la peça de Liceu, el jardín de tia Carmen, parla d'això i parla també d'esta mena de justícia de portar tota aquella gent que mai va poder anar al Liceu. En este cas, treballo a partir d'unes fotos antigues d'una persona, d'una senyora d'una classe econòmica molt baixa, i que possiblement, purament especulatiu, però és una gran realitat, no es va poder permetre anar al Liceu. Llavors planta un llenç de 8x3 al mig de la sala dels miralls per parlar d'això, no? De tota aquella gent, de Maiaia, les ties, tota aquesta gent que no es van poder permetre anar mai al Liceu, pues, que per primera vegada tinguin
el seu espai. Perquè, de fet, tu parles del món de l'art i dius l'art no té res de snob, però que el món de l'art sí que ho és.
Correcte. L'art com a tal és una necessitat, però el món de l'art, col·leccionistes, no tots, òbviament, però hi ha un snobisme i una tonteria que n'hi ha com per pegar-los bufetades. Ho entenc, però no ho comparteixo. Al final, l'art no salva cap vida, te pot ajudar a nutrir l'ànima, que és important, però això és a dir, relaxem-nos, tant els creadors com... toquem els posats en terra, no?
Tu creus que les teves arrels, evidentment, és Alcanar, tu ets d'Alcanar, és un poble agrícola. Creus que això et fa tocar molt més de posar a terra en aquest sentit, fins i tot a l'hora de crear?
Bueno,
et dona una perspectiva diferent?
Me dona una perspectiva diferent en quant al procés creatiu, perquè puc crear allà, creo des d'un punt de vista, des d'una situació molt còmoda, perquè el temps me condueix més. I l'altre, en la família que tinc. Perquè ma mare, si s'ha de plantar mig a l'Isabel i veure'm una bufetada, m'arròs no té cap tipus de problema, i ho agraeixo. I després una altra cosa que tinc és una com ansietat, que quan acabo de presentar qualsevol cosa, sigui on sigui, intento tornar al poble per almenys a passar un dia.
Fa falta.
Sí, en el camp, tornar a connectar, no? Connectar en l'essència de la base.
I ara estàs, en canvi, fent aquest procés creatiu aquí a Barcelona, notes la diferència?
Sí. Pues al final ho han fet vindre d'una manera, perquè, per exemple, la meva companya de pis és una amiga meva d'Alcanar, saps? És la filla de la millor amiga de ma mare, l'Ari. Llavors és com tot una cosa que és com... Vamos a
portar... Los de casa seguixen.
Sí, correcte.
I, per tant, com dèiem, es podrà veure aquesta exposició a la Sala dels Miralls, al Liceu, del 7 al 20 de febrer. Simultàniament, també es pot veure, com dèiem, també aquí a Barcelona, a l'Espai Isern del Mau, fins a finals de febrer també. Però hi ha un dia, perquè en principi la gent que veurà aquesta obra serà perquè ha entrat al Liceu per anar a veure alguna òpera. Hi haurà un dia que estarà obert al públic, que això
sí,
també
un dia, dues hores,
ho has
sí.
volgut reivindicar una mica.
Sí, clar, el dia 10, de 11 a 1, estarà obert al públic, bueno, perquè la gent pugui visitar aquesta peça. Penso que és fonamental, s'han d'obrir les portes. I, bueno, i l'art és això, llavors.
Això serà, com dèiem, el 10 de febrer. Escolta'm, qui no t'hagi vist aquests dies, qui no pugui venir, seguiràs voltant. Quins són els teus propers projectes, Ivan?
Sempre esteu igual. Sempre esteu igual.
És que no podem evitar-ho, necessitem més notícies.
Però la veritat, hi ha coses damunt de la taula. Hi ha diverses coses, però no he tancat res. Perquè, és a dir, porto molts de mesos treballant en la delícia. Ja ho entendreu, perquè l'escultura se m'ha anat de les mans. I la peça també, juntament amb Miami, que va ser el desembre, més l'expo de la Fundació, més altres encàrrecs. Més, per exemple, que el dia 12 o 14 també m'han encarregat des de la Federació Catalana d'Esports un mural enorme. Bueno, tens moltes coses aquí, a Barna, que feia molt de temps que no feia res. I després d'això, hi ha diverses coses a l'estranger. No hi ha res tancat, però és que necessito una mica de calma i pensar.
I suposo que també oxigenar-se. Els artistes també necessiten una certa distància a vegades per poder agafar perspectiva.
Bueno, és que aquí nadie s'equivoque, no? Ser artista el 2024 és tindre la teua petita empresa i s'han de gestionar moltes coses. Llavors, pues, bueno, ara són jornades molt heavies, en moltes hores, en molta gent. I bueno, pues ara, per lo menos, vull...
Posar ordre.
Sí, 15 dies d'ordre i després tornar.
De totes maneres, fins a finals de febrer sí que el podeu visitar. Podreu veure també a la Sala dels Miralls fins al 20 de febrer, concretament. El dia 10 també al Liceu. Escolta'm, Ivan, seguirem la teva trajectòria. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Passa bon dia.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 4 de febrer de 1973 es reorganitza a Catalunya el PEM Club, que des de la Guerra Civil era a la clandestinitat. L'acte es fa d'una manera igualment clandestina, dalt d'un autobús entre Barcelona i l'Espluga de Francolí. El PEM és una entitat internacional que promou els drets lingüístics i la llibertat d'expressió. Està format per escriptors, periodistes, promotors culturals i, en general, per amants de la literatura. Aquell 1973, a la ràdio de Mitjmón, s'hi escoltava Elton John i aquest Crocodile Rock. Mentre els altres ballaven dolçament, Elton John es bellugava i feia bellugar amb aquest Crocodile Rock. Aquí, l'any 1973, la cosa més de rock anava de versions folk. Falsterbo 3 presentava a la ràdio No tinc altra sortida.
Ja no tinc altra sortida, si no és esperar-la, no fos que tornés. No tinc en mà cap més cap de que aquesta hi ves. Pel joc sóc jugat a...
Una versió catalana del tema de Crosby, Stills and Nash, Helplessly Hoping. Aquell 1973, Ràdio Tarragona celebrava el seu 40 aniversari. Recordem que l'emissora feia xarxa amb Ràdio Associació de Catalunya. A Ràdio Tarragona hi havia Josep Maria Terrassa, que amb el seu personatge Maginet comentava l'actualitat d'aquells 40 anys de Ràdio Tarragona.
Mira, Maginet, de lo que se trata es de recordar aquellos nuestros primeros pasos en la radio.
¿Era usted nuestras primeras palabras?
Bien, quiero decir nuestras primeras emisiones hace ya 40 años.
Entonces no cuente conmigo.
Any 1973. Encara n'havien de passar 3 més per regularitzar el català a les zones de ràdio.
Cada matí confegeixo de nou els silencis que ens van fregar el somris.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
A vegada costa més trobar un pis de lloguer, un bon pis de lloguer encara més i que tingui bon preu encara més. Queta Champagne, bon dia.
Hola, Pol, bon
Hem
dia.
Hem dit que ens expliqui la Queta perquè ella està al capdavant de la immobiliària Kelly i, evidentment, aquests temes els trepitgeu molt.
Cada
Esteu...
dia ens hi trobem, sí,
oi?
Sí.
I què passa? És a dir, què hem de mirar perquè no ens estafin?
Bueno, és que, clar, és això, justament el que estàs dient. Cada vegada hi ha, bueno, costa més trobar pis i els inquilins, doncs, és obvi que és una primera necessitat, amb la qual cosa, doncs, arriba un moment que quan vas veient que el teu contracte s'acaba i que no en trobes un de nou, doncs, estàs molt desesperat, no? I realment ara estem vivint un moment que ens trobem amb inquilins molt desesperats i això, malauradament, hi ha gent que se n'aprofita. I avui us porto tres maneres per evitar, sobretot, que no us prenguin el pèl, que no us estafin amb aquestes reserves de pisos a lloguer. I una l'apuntaves tu. Ara, cada vegada costa més trobar pisos a bon preu.
Sí.
Amb la qual cosa, si trobeu un pis a molt bon preu, desconfieu.
Yeah.
Si trobeu un lloguer que destaca perquè és superinteressant i, no sé, té unes condicions fantàstiques, aixequeu la cella. Inclús us diria, si és lleugerament massa interessant, aixequeu
també
la cella.
També,
sí, desconfieu.
Clar.
O sigui que el primer consell és això, desconfieu de pisos molt interessants on us apretin molt per dir és que tinc molta demanda. O
sí, ràpidament ingresseu aquí i després ja parlarem
exacte
de l'altre o ja l'anireu a veure després.
Exacte.
Feu una
exacte
primera reserva.
Aquesta és el primer consell i més important. No avanceu diners per un immoble que no heu visitat. És veritat que tot i així us podrien enredar i ensenyar-vos, però ja requereix com una infraestructura molt, molt complicada tenir les claus d'un pis que després doncs, no fos teu. El més normal d'aquests anuncis el que fan és que dupliquen un anunci que ja existeix i aleshores doncs, baixen el preu o busquen unes fotos i s'inventen un anunci, no? Aquests portals immobiliaris a vegades no poden verificar totes les publicacions que fan i no se'n responsabilitzen del contingut, amb la qual cosa doncs, ja requeriria molta més logística i inventar-se una visita a la propietat i de més. O sigui uh-huh que, si et diuen abans de veure el pis, ingressa'm ja uns diners de reserva perquè no se t'escapi, no ho facis, val?
Què més?
Segon, això que dèiem, desconfia de preus sospitosament o fins i tot lleugerament massa interessants. I tercer, un recurs que tenim a Catalunya i que potser no ho teniu tan present és el registre d'agents de la propietat. Val? La Generalitat, l'any 2010, va obligar a que tots els professionals que treballem com a agents immobiliaris estiguéssim en aquest registre. Val? Per estar en aquest registre necessites tenir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, una garantia d'assegurança de caució i, a més, acreditar una capacitat professional doncs, amb una titulació universitària o amb uns estudis equivalents que imparteixen, doncs, per exemple, als col·legis professionals. No? Què vol dir amb això? Que si tu treballes amb una persona que és un professional registrat, d'entrada doncs, tens les garanties de que tindràs tot això cobert. Val? I què passa? Com que sí que hi ha cert intrusisme, ens podem trobar doncs, que ens ensenya el pis un amic del propietari. Aquesta persona no pot cobrar-te per fer d'amic del propietari. Amb la qual cosa, també desconfieu i teniu aquesta eina cada mes, és que només la tenim a Catalunya, o sigui, la feina de gent de la propietat només està doncs, controlada d'aquesta manera a Catalunya. La resta de l'Estat no hi ha cap mena de demanda
doncs
en aquest sentit.
Fem-ne
ús. Teniu el cercador a la pàgina de la Generalitat, agentcat.cat, teniu el cercador d'agents de la propietat i si un agent està demanant doncs, uns diners a compte, no perds res a posar doncs, el seu nom i cognom en aquest d'això i t'assegures doncs, que està registrat, que compleix aquests requisits i que si van mal dades tens a qui reclamar.
Perfecte. I per últim, alguna cosa més?
No, bàsicament us diria això, que tingueu el cap fred, que ja sempre n'hem parlat, que és veritat que quan estem en aquest moment hi ha moltes emocions, moltes presses.
I molta pressa, sí.
Nosaltres ens trobem molt sovint gent que inclús et diu, escolta, no, és que sense veure'l, nosaltres, per exemple, a tots els pisos que treballem, fem un vídeo i potser truca algú que està, doncs, vivim a Londres, s'ha d'instal·lar a Barcelona, i et diu, no, és que sense veure'l ja el reservo. I nosaltres ens som superreticents perquè creiem que per decidir-te per un pis doncs has de veure també l'escala, has de veure, no sé, el bar que hi ha al costat.
Les vibracions també que desprèn el mateix pis, no?
I després fer marxa enrere costa, amb la qual cosa nosaltres sempre treballem amb gent que està segura. Doncs no vulguis córrer més, saps? Ja trobaràs el teu pis, sisplau, cap fred.
Ai, sí, sé que està difícil, costa, és molt complicat, és molt complicat. Doncs avui no hem volgut parlar amb la Queta Xampeny, per tant, Queta, com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls. L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Ens hem de cuidar i ho hem de fer sobretot a nivell mental. Parlem moltes vegades amb l'Helena Puigguitart, que ella és psicòloga i comunicadora. Helena, bon dia.
Bon dia, Noi.
I a vegades no ho sabem fer bé, perquè moltes vegades els pitjors, els que ens tractem pitjor, som nosaltres mateixos, no? És a dir, ens arribem a parlar molt malament. Per què ho fem? Perquè és més fàcil parlar-nos malament que bé?
No, però, sens dubte, el que dius tu és el foc amb nosaltres és molt pitjor a nivell de llenguatge intern que el que faríem servir amb algú altre, perquè amb algú altre primer potser no ens ho toleraria, no? I segon, nosaltres no ens ho permetríem, perquè no ens permetríem. Moltes vegades poso l'exemple de permetries, o sigui, parlaries així de malament com et parles a tu mateix o una persona que estimes molt, la teva parella, els teus pares, els teus fills, els teus germans, els teus amics, no. Aleshores, quan només que facis aquesta pregunta, t'atures i te n'adones de com t'estàs tractant, no? Em preguntes que per què ho fem. Hi ha persones que ho fan més, hi ha persones que ho fan menys, i s'acaba convertint en una mena d'hàbit, no? Però, sens dubte, el que ens està dient és que tenim un problema de fons no resolt, d'insatisfacció. Sigui del que sigui, i amb l'àmbit que sigui, no cal que sigui a nivell només personal, de família, etc, pot ser a nivell de la societat que visc, a nivell de la feina, a nivell de moltes coses que també poden ser externes, però que ens provoca malestar i que llavors torna cap a la persona en forma de llenguatge interior que molt, molt dur.
Molt dur i que moltes vegades és totalment inconscient. És allò de dir, ai, que tonta, sí. Per què he fet això? Però sí. Ja ho has dit.
Sí.
I t'estàs constantment insultant a tu mateix, de manera molt simple, que a vegades ho sentim amb un altre
sí. I
no diem res, perquè ens sembla normal, perquè nosaltres també ho fem.
Clar.
Hem de detectar-ho primer, és a dir, el primer pas seria fer una revisió del que ens diem.
Totalment. Mira què dius, ai, que tonta, no? Molta gent dirà, bueno, no és tan greu. I no ho és de greu. El problema és el que tonta i tot el que ve darrere, no? L'està constantment alimentant coses negatives.
Ai, un desastre.
Sí, però malgrat que jo et dic, val, no és tan greu que una vegada et diguis, ai, que burra que sóc, no? La cosa és que el llenguatge no és neutre i el llenguatge va creant una realitat. I això ho veiem molt a nivell social. Posar determinats adjectius no és neutre. Estàs creant aquella realitat. Estàs estigmatitzant determinades persones, a determinades situacions, no? Doncs això és exactament el mateix que ens passa amb nosaltres mateixos. Si jo vaig dient constantment, ai, que burra, ai, que burra, ai, que burra, la sensació interna és de desempoderament, no? De realment no serveixo, no val tant, tinc una carència, el que sigui. I crec que s'ha de vigilar molt amb això, perquè quan poses la cura, poses molta cura, molta atenció amb aquestes petites coses, sembla mentida, però t'alliberes. I un dia amb tu vam parlar de com les persones intentem tenir raó amb allò que diem, no? És un mecanisme molt inconscient.
Ho necessitem, perquè...
Clar, aleshores, si ho vaig dient que burra, potser m'ofereixen de fer una cosa, no, això és que no en sé. És que ja ni ho proves, entens? Perquè com que vas alimentant aquest estat de poca vàlua, aleshores ja no et llences a fer determinades coses. I així, la devolució que et torna a l'entorn és de jo no sóc capaç. M'explico?
Sí, sí, ho acabes contagiant i el teu entorn acaba creient també el mateix que tu creus, que ets la primera persona que ho creu ja.
Tal qual.
De fet, moltes vegades ens passen 20 coses bones, ens n'ha passat una de dolenta, i diem, quin desastre de setmanes que... La negativitat. El cervell per què va cap a la negativitat? Ens sentim més segurs en la negativitat que en la felicitat, o què?
No, però sí que el cervell busca seguretat. El cervell què vol? És una qüestió de supervivència. En què es fixa? On posa el focus? En allò que pot ser perillós, entre cometes, per tu. Allò que pot ser negatiu per tu. Per tant, per què dediquem tant temps a allò que no ens surt bé? Perquè el cervell per supervivència posa el focus aquí, perquè... Recorda, alguna vegada t'ho he dit, no ens vol feliços, ens vol vius, que és molt diferent, clar. No? Aleshores, clar, què passa? Que realment fem 20 coses bé durant la setmana que ens podríem perfectament felicitar, però què dic? Vale, et felicitaràs. La persona que ja ha après a felicitar-se, que és important, es felicitarà, però quan dura aquesta felicitació? 10 segons, 30 segons? Màxim truques algú i dius, mira què m'ha passat de bé. Però quan t'has equivocat, quan has fet una cosa que t'ha sortit fatal, que les coses a la vida poden sortir fatal... És una alimentació constant que hi ha persones que els hi duren dies, setmanes i mesos.
Es matxaquen, perquè es matxaquen i tornes.
Clar, aleshores és allà on posem el focus i posem l'energia. Per tant, on hi posem el focus estem creant una realitat i aquí hi ha el problema.
Per tant, ser conscients, adonar-se'n i dir prou, a veure, m'estic anant cap a aquest circuit, ep, recapitulo, me'n torno cap a l'altre. Un exercici bo seria potser això que ara... Tanta gent en parla d'escriure les coses bones, tres coses bones que ens han passat el dia. Aquí es fica el punt de mira en aquesta positivitat. No?
Sí, l'altre dia va ser el Dia Mundial de l'Agraïment, saps que va dir el de la croqueta,
sí,
un altre dia el de l'agraïment, i anem fent, no? Doncs l'agrair, això que dius tu, és molt important perquè serveix perquè el cap aprengui a posar el foco de manera molt automàtica i inconscient amb lo positiu que tenim moltíssimes de coses positives i moltes que les donem ja per assegurades i no l'aigua calenta que surt per la jeta, hi ha gent que no en té. Però això que em dius tu dels agraïments és fantàstic, però és una cosa de base, d'anar treballant i a poc a poc anirem fent un canvi. En el moment en què estem en una cosa d'aquestes que ens estem matxacant interiorment per algo que ens ha sortit malament, allà el que hauríem de fer és, lo primer, m'estic adonant de com m'estic parlant. M'he de preguntar, tractaria algú d'aquesta manera com jo m'estic tractant? I després aprendre a relativitzar, i si cal escriure-ho, pensar que no ha sigut tan greu segurament el que ha passat, hi ha coses que sí que són greus, vale, d'acord, però fins i tot en aquesta s'ha de treballar, però la majoria no són tan greus, val? Per tant, relativitzar, i després ser capaç d'entendre que els errors i les equivocacions són fonts d'aprenentatge, perquè ho són. I és molt important anar treballant de base això, no? M'equivocaré. Les persones que proven 100 vegades en poden encertar dos. Si jo només provo una, segurament no n'encertaré cap. Vale, doncs aquí està la cosa, no? El poder ser capaç d'arriscar-te des del punt de vista, des de la seguretat de que equivocar-se és una font d'aprenentatge, perquè això és el que em dona la valentia per llançar-me a fer coses i a pensar, bueno, m'ha sortit fatal, doncs demà hi tornarem.
Aquesta por a equivocar-se jo crec que ens afecta en moltes situacions de la vida i és una de les primeres que ens hem de treure.
Sí.
Escolta'm, per tirar endavant ens haurem d'equivocar alguna vegada,
sí.
Aprendre dels errors.
Sí.
Doncs això és el que volíem avui comentar, justament aprendre a reconèixer quan ens estem tractant malament, nosaltres mateixos, que no ho fem ni amb els que més estimem, per tant no ho fem tampoc
amb
nosaltres.
I si algú ens ho fes a nosaltres?
Exacte, estaríem molt enfadats.
Clar, doncs, les mateixes paraules que ens diem i si ens les dius a algú,
no ho permetríem. No ens ho permetem nosaltres tampoc. Helena, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
Ella és divulgadora a les xarxes, TikTok, té 827.000 seguidors, a YouTube 44.000, Instagram i té un podcast a Spotify. Avui parlem amb la Blanca Aguilera, que li encanta l'art, la música, la moda, la cultura pop, la història, etc. I diu coses com aquesta.
Hi ha moltes dites populars catalanes que em flipen, però d'on ve de tocar el dos? Per què diem això quan volem marxar? Realment, aquesta dita és una mica lost in translation, perquè originalment no era tocar el dos del número 2, sinó tocar el dors, és a dir, l'esquena,
l'espatlla.
Era un moment en el qual no hi havia cotxes i el mitjà de transport eren els carros tirats per cavalls o ases. Aleshores, havies de tocar el dors si volies espavilar l'animal i despertar-lo una mica abans de marxar.
Ah, és a dir, no és tocar el dors, sinó el dors. Blanca,
sí.
Bon dia,
bon dia.
Benvinguda. Escolta'm, déu-n'hi-do, expliques coses que molts no coneixem i per què explicar-les, no?
No ho sé, crec que sóc una persona molt xafardera i quan se m'han acabat els safrejos dels meus amics vaig començar a investigar una mica altres coses que potser la gent no pensa tant o no... o no sap. I a mi m'agrada doncs, aprendre coses i al final les explico.
A més, tu has estudiat comunicació audiovisual, has fet un màster d'estilisme i direcció artística,
sí.
Per tant, ja t'has format una mica en com explicar històries, no?
Una mica, pot ser, però jo des de petita sempre he estat com explicant coses, era una nena molt xerraire, sempre a l'escola em deien que la Blanca sempre estava parlant i suposo que també deu venir d'aquí una mica.
Segur, perquè això no s'improvisa i ho fas amb molta naturalitat fins al punt de que has aconseguit moltíssims seguidors, 827.000 seguidors.
Sí.
Esperaves tenir tant d'èxit?
No, però tampoc, o sigui, no m'ho esperava perquè explico coses doncs, que no són tan comuns a les xarxes, tot i que hi ha gent que divulga també de cultura superinteressant, però tot i així penso que hi ha molta gent molt friqui d'aquestes curiositats i tampoc, o sigui, a vegades quan expliques tothom li fa gràcia aquestes coses, aleshores també és com una cosa molt natural.
Has trobat justament temes que interessen a tothom.
Sí, una mica sí, suposo.
Que desperten la curiositat
exacte.
De tothom. Vas començar ja parlant en català o en castellà?
No, clar, jo quan vaig començar, en el meu cap, que és una cosa molt errònia, pensava que la creació de contingut en català no existia i tampoc era una possibilitat, cosa que era una... Per mi era una...
Quant temps fa?
Clar, jo vaig començar a YouTube amb 18 anys, o sigui, fa molt de temps, i TikTok vaig començar amb 21, o sigui, fa... 2-3 anys.
Diu, fa molt de temps, els teus 18. Sí, fa molt de temps. Però realment era una altra situació, potser, a nivell lingüístic.
Sí. Però ara m'adono que és que no té cap mena de sentit el que jo pensava en aquell moment i per això estic intentant començar a integrar una mica la nostra llengua al contingut, perquè penso que és una cosa molt necessària i molt important.
Mm-hmm. Malgrat tot, el contingut també era bastant d'aquí, no? Explicaves històries de Barcelona.
Sí. Per exemple, a mi Sant Jordi m'encanta. Aleshores, quan arribava a Sant Jordi em feia molta il·lusió poder explicar coses de Sant Jordi o el tió, coses així m'agraden molt, també.
I quins temes creus que són els que han despertat més interès a les xarxes?
Faig una secció que es diu En la cama con, que és una mica la vida íntima dels personatges històrics. I tot i que a la gent li agrada anar de cultureta i tot això, a tothom li agrada una mica aquest safreig, aleshores crec que això és el que més interessat generalment.
Seria com la salsa rosa.
Exacte.
La salsa rosa de la història, no?
Exacte. Mica.
Però i on et formes? D'on treus tota aquesta informació?
Depèn molt de cada tema. Com, per exemple, moda, com he estudiat moda a diferents llocs, he fet el màster, he fet un curs al Museu del Disseny de Barcelona, doncs moda, per exemple, són els meus apunts. Si és un altre tema més concret, doncs revistes d'història, que tenen articles molt concrets. Depèn molt. Tenim la sort que ara mateix tenim una biblioteca a casa, amb internet. Has de tenir molta cura amb què trobes, què filtres, què expliques, com ho expliques, però sí que és cert que tenim moltíssima sort ara.
És una guia per trobar els prostíbuls del Renaixement de Barcelona. Com li deies, una persona que potser era guiri, o no sabia el català, o no sabia llegir, que el teu local era un bordell. Doncs feien servir les carasses, que encara les pots veure al barri gòtic i al bord. I a més, els prostíbuls també estaven obligats per llei a pintar la part de baix de l'entrada de color vermell, com dient, aquí passen coses fogoses.
Ah, per tant, a l'entrada vermella és que passaven coses
fogoses. Exacte, era una mica com el barri vermell d'Amsterdam, però amb pintura, bàsicament.
Clar, temes com aquests, doncs suposo que també els trobes a xarxes, aquests?
Aquest, no me'n recordo pas on ho vaig trobar, crec que va ser un article que vaig llegir.
Com valides aquesta veracitat?
Depèn molt, per començar miro la font, tant de quin caire és a dir, si té una intenció ideològica com si és només informar, i també doncs, intento contrastar amb diferents, sobretot revistes. És que revistes em van molt bé perquè són articles, el que dic, molt concrets. No és algo molt general, com per exemple un llibre. Jo quan parlo de coses molt concretes em van molt bé revistes. Aleshores miro quines revistes ho expliquen, com ho expliquen, etc.
I ho fas molt bé perquè, a més, se t'ha reconegut. Recentment vas guanyar el Premi TikTok a creadora revelació a la categoria de divulgació.
Sí.
Què tal aquesta experiència de guanyar el Premi TikTok?
Va ser molt xulo. Sobretot la cerimònia estava... M'ho vaig passar molt bé. És el record que tinc, que m'ho vaig passar molt bé.
I t'ha suposat alguna cosa? Alguna repercussió més mediàtica?
Doncs no exactament, perquè jo segueixo una mica doncs, fent el que m'agrada, de la forma que m'agrada i ja està, però sí que és cert que fa il·lusió quan has treballat molt, perquè és molta feina aquests vídeos, tot i que ho deixo moltíssim, no puc dir que no és feina, perquè sí que ho és. Llavors que t'ho reconeixin, doncs fa una mica d'il·lusió, no puc mentir.
És que tens vídeos amb contingut molt interessant, com aquest també.
Aquí vivia una de les dones més terrorífiques de la història de Barcelona, o això diuen. L'anomenada vampiresa del Raval o la vampiresa del carrer Ponent, que actualment és el carrer Joaquim Costa. La vampiresa del carrer Joaquim Costa doncs, no té molt de punts. Aquesta dona era l'Enriqueta Martí, que Enriqueta no és un nom que faci molta por, però clar, si us dic que va assassinar a moltíssims nens a principi del segle XX, com us quedeu? Diuen que segrestava, prostituïa i assassinava nens per treure-los la sang, la medula òssia, el greix, etc.
Expliques coses d'aquestes, com aquest personatge, la vampiresa del Raval, que després trenques una mica el que s'explicava, és a dir, aquell mite, no?
Exacte. Sí, sí, sí.
És una mica girar una mica la història.
Sí, perquè és bueno, jo estava investigant sobre la vampiresa del Raval, perquè és un tema que jo crec que més o menys sota els barcelonins en sona, i de cop vaig començar a trobar informació contradictòria. Vaig dir, ui, vaig investigar una miqueta més i em vaig trobar que potser era una forma de tapar una mica, una cosa una mica més fosca, temes de la burgesia una mica més fosca, i vaig explicar-ho i a veure què tal.
Ara deies que has acabat ja el màster.
Sí.
Com veus el teu futur? Perquè és evident que estàs tenint molts seguidors, però, clar, es fa difícil, no?, també obrir-se camí tant en aquest món com en el món en general de la història, sí, de la creativitat.
Està...
Com ho veieu, els que sou joves, ara?
Per començar, a mi no m'agrada pensar del futur, m'agobia molt. No, però si ho haig de fer, ho faig. Jo, per ara, a mi m'agradaria continuar per aquest camí, anant provant diferents formats, diferents plataformes, també m'interessa moltíssim, i seguir fent el que m'agrada mentre es pugui. Si no puc, ja buscaré una altra solució. Tampoc és o sigui, vull dir, s'han de buscar opcions per continuar endavant, però per ara estic fent el que m'agrada i això per ara és el que m'importa.
Clar, és el que justament et roba més hores, però clar, quan fas una cosa que t'agrada, les hores sí, et passen volant.
No, a mi em passa que a vegades tinc un momentet lliure del dia que no sol passar, però quan passa és com, quin era el meu hobby? Perquè he aconseguit doncs, fer una mica del meu hobby la meva feina.
Clar.
Però clar, quan arriba que tinc un momentet lliure, dic, ara què faig? Perquè clar, no em posaré a treballar.
Clar, no et posaràs a llegir tot això que has llegit, perquè clar, ja ho has estat fent. Escolta'm, on et trobarà la gent? On et busca?
Potser TikTok, soc molt pesada, estic una mica a tot arreu. TikTok, Instagram, YouTube...
Posa en Blanca Aguilera i sortiràs immediatament?
Sí, sí, jo crec que sí.
Per tant, sense complicacions, Blanca Aguilera, que com dèiem, ha rebut aquest premi TikTok, però és que a més ha arribat a 827.000 seguidors i la podeu seguir. Avui l'hem volgut tenir aquí a la Primera Pedra.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Blanca.
Moltes gràcies.
La Primera Pedra @racu.cat.
Sèrie televisiva, Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Invasí, que escolten que veuríem Sang i Fetge.
Sí, i molt,
Molt sang, molta sí, sang i molt de fetge.
És molt violenta aquesta sèrie.
Ai.
Molt. De fet, un capítol vaig veure
sopant. Amagat sota el coixí.
No.
No. Sopant.
Sí, i vaig deixar de mirar en aquell moment perquè vaig pensar... No cal tampoc associar...
Home, he pensat que hauries deixat de menjar, no? Vas deixar de mirar.
Vaig deixar... Què veig aquest atac tan gratuït?
No, clar, no? Perquè podria ser que haguessis deixat de sopar de l'impressionat que estaves per les imatges.
D'acord. Doncs com que no vaig mirar les imatges, sinó només anava sentint com esquarterava una persona...
Oh, jo.
Sí. Visualment està molt bé. És a dir, és una sèrie que
fa molt bé.
No, visualment fa els paisatges.
Ah.
Està molt bé. Pel que passa als muntanyes Tatra, Polònia... però clar, aquí tenim un investigador que com sempre, que tots estan una miqueta així que tenen molts problemes personals en la seva vida i aquest es troba que ha de començar a investigar uns assassinats, però diguem-ne que l'assassí no s'hi posa per poc, no és allò, saps, un cop sec i ja està, no t'esquartera, t'obre i escolta'm, i com més disseccionadet pugui deixar el cadàver noia, quina cara. La sèrie es diu Forst.
Comandar policii za kopanem komisarz Viktor Forst. Ten człowiek popełnił samobójstwo.
To to było samobójstwo czy morderstwo?
Skąd wiedziałeś o morderstwie?
El que passa que el Viktor Forst és molt bo com a investigador i com a policia, i aleshores té també aquesta mena de lluita amb el seu cap de si pot investigar, no pot investigar. Entra en contacte també amb una periodista que arriba als llocs dels fets, perquè ho fa molt bé abans fins i tot que la policia avisi, que se sàpiga que ha passat això, i anem veient aquest assassí en sèrie com va matant Déu-n'hi-do, unes quantes personetes i els va, saps, allò, lligats amb cordes, amb postures estranyes, sense cap. Tampoc no estic avançant res, però
no,
bàsicament,
ja
sí, bàsicament és per estar previngut. Molta violència.
Yeah.
Jo et diria que és de les
més violents que has vist últimament.
Sí. Mm? Sí. Però està bé. És a dir, només són 6 capítols, una temporada. Aquesta sèrie està a Netflix. si tingués molt èxit, podien dedicar a fer un altre cas, eh? Però, diguem-ne que l'especificació que té és això, és a dir, tampoc no estem tan habituats a que passin sèries que ens miren de Polònia, sobre detectius i tal, que això podria estar a qualsevol altre país, és a dir, és equiparable a qualsevol altra producció, però sobretot això, és a dir, que tota l'estona el que estem veient és les muntanyes, ens van dient quina és l'altitud que té cada un dels escenaris on passi, l'ubicació, cosa que està... Com a mínim té una certa originalitat, perquè si tampoc no ho has vist, no? Si tu em diràs, noi, amb quines coses et fixes, què vols que et digui?
No, està bé, que escolta'm, cadascú li troba la gràcia allà on vol, no? Però jo, només que per tants assassinats, el que passa és que si la trama policial està ben feta, val la pena.
Ho acceptes?
Ho accepto.
D'acord.
Mira què et dic.
Sí. Home, i ell té, clar, el pobre assassí també té els seus, no?
No. 6 capítols per
6 capítols, sí, més o menys entre 3 quarts d'hora.
Ens enganxaran del primer
sí,
a l'últim.
Sí, no, això segur.
Val.
Pot ser que, és a dir, que treguis les ulleres i aleshores no veus la pantalla
no,
i continuï.
No, faré com et deia jo al principi.
Però vas escoltant.
Taparem el coixí i ja està.
Sí. I és a dir, la història, les seves frustracions també personals, els problemes que té, està, diguem-ne, que ben lligat amb la trama. Forced, Netflix, una temporada, 6 capítols.
Doncs també la mirarem. Escolta'm, Joan Maria, me'n vaig a mirar la sèrie.
Culturem, sí, no, i sí. Anem fent camí dels Oscars.
Exacte,
no?
sí. Vull fer deures.
D'acord.
Que vagi molt bé.
Bona setmana.
Igualment. Isabel Vinaixa, bon dia.
Noemí Polls, bon dia i bona hora. I bon dia.
Què tal? Com estàs?
Bé.
Sí?
Sí.
Estàs animada amb la cançó que sentirem? És de les que et fan ballar?
De les...
Ballarem
de les...
ara? Em sembla que no.
No, a veure...
O estàs molt cansada, no tens ganes de moure l'escaleta?
No. Sí, sempre. Ah. Espera't, un moment que ho explico bé.
Va.
El que és la desconeguda, la nova, per mi... No, ballaràs una miqueta, però tampoc és una cosa per dir, hola, nen, no et cansaràs.
No et cansaràs.
L'altra, sí, perquè et transportarà a quan eres més jove i potser sí que la ballaves.
Doncs,
però
és,
la
si
ballaràs
sembla...
Jo crec que la ballaràs d'una altra manera.
Sí, doncs jo crec que tancarem amb la que ballarem.
Val.
I ara comencem amb la que...
Amb la nova, amb la desconeguda.
Acostarem a fer-ho així.
Sí, ja m'està bé,
que és una bona fórmula.
Doncs fem-ho.
Va, doncs a veure, doncs la desconeguda, vinga. Que potser algun oient... Sí,
doncs vinga, fem play amb la desconeguda.
A veure.
Endavant.
Sona pop anglès, britànic, no sé, de fa uns quants anys, però no, en canvi deu ser d'ara.
Són nous.
No, podrien ser perfectament de la dècada dels 80.
Doncs no, formats al 2017.
Veus?
És un grup de tres nois que canten.
No és anglès. Pendent. Ah, no és anglès?
No. Jo no sé què diuen,
Ah, tampoc.
No faré aquí l'entesa, ara.
Doncs què?
Són danesos.
Danesos.
La cançó es diu Jack Skal Nok Bente. El grup es diu Jung, és J-U-N-G, no sé si ho he dit bé, perdoneu-me. I el títol l'he volgut traduir, perquè sempre m'agrada saber, a veure què. Hauré d'esperar. M'ha agradat.
Que bonic.
Hauré d'esperar, amb Jung.
Però estàs d'acord amb mi que podria ser perfectament de la dècada dels 80?
Sí, però són del 2017.
Veus?
Van guanyar un premi el 2020 per al disc Blitz, que aquesta cançó està integrada dins el disc. I m'han agradat molt, perquè és el que dius, tu, tenen un rotllo així vuitantero, però són del 2017.
Que bo.
Doncs i m'agrada molt com sonen, són potents.
Doncs el buscarem per l'Spotify i
clar,
descobrirem més temes.
Els trobareu segur.
I ara una de més bailonga, has dit?
Home, bailonga...
Bueno,
més que bailonga, records, que sí, que la pots ballar perfectament.
És que els records et fan ballar més, eh?
Exacte. I et dic això perquè... Bueno, perquè t'ho dic, no t'ho dic, és igual.
No m'ho diguis.
Fem el canvi, sisplau. Va.
va. Buah. Ai, per favor. Ai, sí, quin viatge més maco, veus, a través de la música.
La balles?
Va, sí, ballem.
Jo sí que la ballo, però la ballo d'una altra manera. No sé si m'explico. No la ballo com ballar. La ballo, o sigui, la ballo escoltant-la. La ballo perquè és un grup britànic format a l'any 78, amb unes balades, amb unes cançons tan boniques. A més, aquesta veu que té un dels germans Paddy i Martin Malcolm, que són els promotors, els que van formar Prefab Sprout, que és el grup que estem escoltant, amb la cançó tan senzillament com Cars and Girls, noies i cotxes. És així de fàcil, eh? és fàcil el títol.
Sense complicar-se la vida.
Exacte.
Sí.
I que em fa molta gràcia perquè diuen que aquesta cançó és la típica que està en les llistes aquelles. Canciones para ir en carretera. I dius, pam, trobes aquesta.
Doncs mira.
Dius, bueno, no sé si és per ir per en carretera pel simple fet que posa Cars, però no, tampoc sí. Caldria. Jo me la posaria per ir a todos los lados, ¿m'entiendes? I que tampoc
en
cal.
En cotxe o en patinet, és
exacte.
Igual. O en bicicleta.
És un grup que sempre m'ha fascinat molt i m'agrada molt posar-ho avui i prefereixo, doncs mira, doncs, escoltar aquesta cançó, que tenen d'altres, però sí, que soni,
sí,
que soni.
Sí, doncs la farem sonar. Uh-huh. Isabel, ha estat molt maco aquesta tria de temes.
Gràcies.
Que ens quedem amb aquesta musiqueta que
perfecte.
Ens acompanyarà i que tinguis un gran diumenge.
Adéu-siau.
Adéu-siau a tothom.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.